Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Coincidint amb Sant Jordi, nombroses entitats i institucions fan una decidida aposta per la promoció d'activitats culturals. És el cas de l'Ajuntament d'Olèrdola, que durant aquesta setmana organitza fins a 4 activitats. La primera es viurà dimecres. Serà una conferència de l'historiador Joan Soler Bordes que permetrà difondre l'estret vincle de la família Milà i Fontanals amb el barri Ferran, proper a Sant Pere Molanta. Per saber els detalls d'aquesta relació, anem fins a Canal 20, on Raimon de Cara conversa amb Soler i Bordes.
En la setmana de Sant Jordi dediquem aquest espai de l'actualitat a conversar al voltant d'una activitat que s'ha programat aquests dies. De fet, aquest dimecres hi haurà a 8:15 del vespre la conferència Els Milà de Ferran, de pagesos a patriarques, a càrrec de Joan Soler Bordes. Podem conversar amb ell. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan Soler Bordes, que és moltes coses. Ha estat professor, erudit...
He estat, ara sóc un jubilat.
I és moltes coses. Estudiós de la història local, gran divulgador d'aquesta història, també gran coneixedor de Milà i Fontanals.
Bueno, després ja pagaré una cerveseta.
Però pronunciar aquesta conferència aquest dimecres al local Molantenc, a 6:45 de la tarda. Què hi explicarà?
Sí, a veure, el títol de la conferència, però és massa llarg, era Els Milà de Ferran, de pagesos a patriarques de la cultura catalana, o de la literatura catalana, o de la renaixença catalana. Perquè, tot i que Manuel Milà i Fontanals i seu germà Pau són nascuts a Vilafranca, en realitat la família és sortida de Ferran, a Sant Pere Molanta. El pare era nascut a Ferran, l'avi, el besavi, etc., eren nascuts a Ferran. I, per tant, és un patrimoni que té el municipi d'Olèrdola i, més en concret, Sant Pere Molanta, un patrimoni històric, les masies que encara són dempeus, i un patrimoni cultural. El que pretenc explicar és com amb dues generacions de pagesos rics, enriquits, però pagesos, passen a catedràtics, professors a la universitat i promotors de la cultura catalana, de la renaixença catalana. Potser ara tu i jo no estaríem parlant català si no fos, entre altres, per Manuel Milà i Fontanals. Mm. Per tant, imagina't. Però sí, va ser una evolució. Llavors jo el que pretenc és explicar aquesta evolució i recordar a tota la gent d'Olèrdola, de Sant Pere Molanta en concret, que hi ha un patrimoni cultural, hi ha una vàlua que ets... A Vilafranca ens posem la medalla perquè hi van néixer, però això de néixer és purament més o menys accidental. En realitat, la família és el que és perquè van sortir de Sant Pere Molanta, de Ferran.
I com afecta la trajectòria del propi Manuel Milà i Fontanals aquest vincle, aquests orígens de Sant Pere Molanta?
Sí.
De quina manera hi afecta?
Sí. A veure, ells sempre, tot i viure a Barcelona, a partir del 1840, quan ells, els dos germans, el Pau, que és el gran, nascut l'any 10, i el Manuel, que és el petit, nascut l'any 18, els dos únics germans, fins al matrimoni, van a viure a Barcelona, ells sempre cuiden el patrimoni de Vilafranca i sobretot de Sant Pere Molanta i de Sant Cugat, perquè també tenien moltes terres al costat a Sant Cugat. Les terres, les cases, etc. Ells tenen una veritable devoció per això. I diré una anècdota que me l'havia explicat un molt entenc il·lustre que ens va deixar fa uns anys, que era en Pere Sadurní.
Pere Sadurní, sí.
Pere Sadurní recordava que el seu avi li havia explicat que havia conegut els germans Milà i Fontanals i que la canalla petita sortien de l'escola de Sant Pere i veien els germans Milà que anaven allà a Ferran a veure com estava tot allò. I corrien cap allà de seguida perquè llavors els Milà els deien, bueno, bueno, d'on veniu ara, de l'escola? Què us ha ensenyat el mestre avui? I ens ha ensenyat això, allò, l'altre. Molt bé. Ja sabeu el Pare Nostre? Sí, senyor, sí. Va, reseu un bon Pare Nostre. Li resaven un Pare Nostre i llavors els hi donava caramels. Els hi donaven caramels i la canalla. Ara no, però en aquella època, per un caramel, doncs, haguessin fet el que fos. I això ho recordava el Pere Sadurní, el sigui del seu avi, que li havia explicat això. Per tant, la relació que van tenir ells amb Ferran va ser continuada durant tota la vida, fins que al morir sense fills, aquest patrimoni es va disgregar.
Aquest vincle amb Sant Pere Molanta va continuar incloent doncs, aquesta etapa en què ells ja estaven més en
la dedicació
a Barcelona, a la carrera acadèmica, mai van deixar d'administrar el seu patrimoni.
Sempre tenien masovers, tenien gent que se'n cuidava, i des d'allà, sovint, molt sovint, venien des de Barcelona, venien a Vilafranca i a Sant Pere Molanta. Vilafranca també tenien cases, etc. I se'n cuidaven, vigilaven, etc. Perquè eren conscients, i això és molt important, eren conscients que eren sortits de pagès, sortits de la terra. A veure, el segle XIX es produeix en una colla de famílies, no només el Penedès, a Catalunya en general. El Penedès, podríem recordar, també és el mateix cas de Torres i Bages, de la família Torres i Bages, que la primera generació tenen una casa pairal i terres que han anat ampliant, són, en diem, emfiteusi, anant ampliant el patrimoni, a pagès, sigui a Sant Pere Molanta, sigui en el cas de Torres i Bages a les Cabanyes. La segona generació ja van a viure a Vilafranca, perquè estem en una època molt problemàtica de guerres, la guerra del francès, les guerres carlines, etc. Per tant, viure a pagès no era tan segur com viure a Vilafranca. I la tercera generació ja van a viure a Barcelona, entre altres coses perquè els fills estudien a la universitat, tant Torres i Bages com els germans Milà. Però el fet d'anar a Barcelona no vol dir que es desdiguin del patrimoni familiar, al contrari, perquè això també ho han d'explicar. El pare dels Milà i Fontanals era un senyor que li agradava molt el teatre, li agradava molt la bona vida, i potser li agradava poc, m'ho imagino, treballar i cuidar-se'n del patrimoni.
No li feia falta.
Llavors, no li feia falta, però el pare dels Milà i Fontanals va venent alguna part d'aquest patrimoni gran. I els fills el tornen a recuperar, el recompren, perquè tenen molta consciència patrimonial de dir això és el patrimoni. El problema és que moren sense fills, sense descendència, i llavors aquest patrimoni s'acaba disgregant tot.
La casa nadiua dels Milà i Fontanals encara està en peu, al barri Ferran, a l'entrada de Sant Pere Molanta.
Sí, a l'entrada de Sant Pere Molanta, la casa aquella. Que passa que aquell conjunt, que són en realitat dues grans masies d'estructura basilical, que en diem, etc., el problema és que el morir l'hereu, que era el germà gran, el Pau, que va morir l'any 83... sense haver fet testament, això va embolicar moltíssim, de manera que va aparèixer un descendent d'una germana del seu avi, de l'avi dels Milà i Fontanals, que va reclamar judicialment una part d'aquest patrimoni. I la hisenda de Ferran en concret va passar aquesta altra branca familiar, després de morir el Manuel Milà i Fontanals. Que jo crec que Manuel Milà i Fontanals, que ja estava malalt, va morir un any després del seu germà, l'any 84, del disgust de que tot això, concepte de patrimoni, que el patrimoni se'n n'és.
Li va afectar tant, això, que jo penso va acabar repercutint a la seva salut.
Això és impossible saber-ho, però un home que ja estava delicat de salut, que tenia una consciència moral i religiosa estrictíssima, veure com, perquè els seus germans no se n'havien cuidat de fer testament, etc, etc, tot allò es disgregava, li van fotre un disgust que li va morir al cap d'un any.
Ho ha situat abans Manuel Milà i Fontanals, sens dubte és molt reconegut, cal subratllar la seva importància com un dels promotors, dels impulsors de la Renaixença, de la història també de la llengua, no l'entendríem sense aquesta figura, però també hem de dir del coneixement del que és el conjunt monumental d'Olèrdola.
Sí. Sí. Milà és el primer que publica un estudi seriós i aprofundit sobre Olèrdola, el conjunt monumental de dalt a Olèrdola, perquè hi havia una teoria que s'havia anat escampant una mica...
Cartago Vetus.
Sí, senyor, de que allò, si era allò, era Cartago Vetus, que deien els historiadors romans, parlaven.
Ara s'ha fet un còmic d'Oriol García Quera. Hi ha un còmic d'Oriol García Quera que ressegueix aquesta evolució del concepte.
Sí. Doncs aquesta idea, llavors el Milà diu, home, no, sigueu seriosos, feu el favor, perquè Olèrdola havia donat inclús llegendes, tot allò, que si hi havia unes coves que anaven a parar sitges, i d'això diu que els van assetjar la ciutadella d'Olèrdola per entrar-hi, i llavors ho van enviar, perquè estava en mans dels àrabs, i van enviar un... al cap de mesos que resistien allà dintre, van enviar un llegatari a veure si es rendien o no, i el rei àrab li va oferir peix fresc. Diu, que vols menjar? Diu, tinc peix fresc. Sí, com pot ser? Si té peix fresc. Sí, perquè hi ha unes coves que arriben fins a cinc.
Una connexió directa amb el mar.
Tot això són llegendes molt romàntiques, per altra banda, però llegendes...
I ho va desmuntar Manuel Milà i Fontanals.
Manuel Milà i Fontanals, ja amb aquestes llegendes ja ni s'hi va posar, però amb el concepte històric va aclarir bastant el que era i no era d'Olèrdola. El que passa que d'Olèrdola ni tu ni jo ni els nostres nets no acabarem de saber-ne mai, perquè cada vegada que es va excavant sabem més coses. La directora del Museu d'Olèrdola, una vegada li vaig preguntar què sabem d'Olèrdola. Diu, pues, sabem, jo calculo, un 25, un 30% de lo que es pot saber. Anar a base d'anar fent excavacions i anar d'això, anirem sabent més.
I aquesta aportació en el coneixement d'Olèrdola doncs, va ser també important. Manuel Milà i Fontanals, hem de dir que en la conferència d'aquest dimecres es comptarà amb l'assistència, com a mínim hi ha aquesta previsió, està convidat Manuel Jorba, una persona important també en el coneixement de Manuel Milà i Fontanals, catedràtic jubilat de la Universitat Autònoma, i està considerat com el primer especialista, Manuel Milà i Fontanals.
Sí,
ja... I espero que també vingui aquí a Olèrdola, a Sant Pere Blanta.
I tinc molt bona amistat i el vaig convidar i em va dir, faré tot el possible per venir simplement a escoltar-ho, Ell va fer la tesi doctoral sobre Manuel Milà i Fontanals i ha estudiat bàsicament la seva obra i la seva biografia. Jo m'he dedicat més a estudiar la família i fa 4 o 5 anys, amb motiu del centenari, del segon centenari del naixement, a veure si ho dic bé, perquè Milà i Fontanals va néixer l'any 18, sí, el 2018, amb motiu del segon centenari del naixement, vam fer un llibre de divulgació a l'Institut d'Estudis Penedesencs i a l'Ajuntament de Vilafranca, una biografia popular que es va exaurir de seguida sobre Milà i Fontanals. I jo em vaig dedicar a això, a la família, per una banda, i després què va passar amb el patrimoni quan es va disgregar tot la mort dels germans Milà.
Manuel Milà i Fontanals té més d'un institut, no només el de Vilafranca, molts instituts que porten el seu nom. Jo no sé si també a Olèrdola caldria, igual que hi ha doncs, altres plaques per altres personatges insignes de la seva història, doncs, algun element de reconeixement que pugui indicar al visitant que d'allà va partir la història de Manuel Milà i Fontanals.
Bueno,
ho veu?
seria molt bonic, com a mínim, una explicació allà a prop de Ferran o a Sant Pere Molanta mateix, de qui eren aquests personatges i que van sortir d'aquí. Vull dir, a veure, el fet que nasquessin a Vilafranca és purament per aquesta evolució històrica que m'ha explicat. Si el segle XIX hagués estat un segle molt tranquil i no hi haguessin hagut tantes guerres, a més, pensa que Sant Pere Molanta, més que Moja, Sant Pere Molanta està al costat de la carretera.
Sí, sí.
Allà, a partir del 1803, quan la carretera de l'Ordal ja comença a funcionar, allà passa de tot. Només dir que la Guerra del Francès, entre el 1808 i el 1814, a Vilafranca hi ha 40 i tantes entrades d'exèrcits documentades, tant de l'exèrcit francès com el del sometent, ara un, ara l'altre. Allò era perillós. Se la jugaven, per tant, la gent que tenia possibilitats marxava dels pobles cap a Vilafranca o cap a Barcelona.
La conferència d'aquest dimecres s'inscriu dins de la Setmana Cultural, unes jornades que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola. És important la implicació de l'administració local en la difusió del patrimoni local.
Sí, gràcies a Déu, quan vam estar parlant, doncs de seguida vam trobar una resposta molt favorable i molt atenta de l'Ajuntament, precisament recordant això, perquè d'alguna manera ens fem la idea, no, Milà i Fontanals és de Vilafranca. No hauria estat de Vilafranca i no hauria estat Milà i Fontanals, sinó un pagès més, si no hagués estat pel naixement, pel nucli familiar d'aquí, de Sant Pere Molanta, d'Olèrdola, de Ferran, com en vulguis.
I en Joan Soler Bordes està preparant una publicació per explicar el que exposarà la conferència.
Bueno, es podria fer, però ja n'han fet una colla, sí. Ens agradaria, doncs, fer alguna cosa més, sí. Encara van sortint cosetes. Sobretot van sortint cosetes, a part de l'estudi de l'obra de Milà, que això és un tema molt seriós, no? Que jo no hi puc entrar perquè no tinc els coneixements.
Vostè, la biografia.
Van sortint cosetes de què va passar amb aquest patrimoni després, com es va anar venent, es va anar liquidant, etc. Per exemple, jo vaig donar a conèixer fa uns anys en una publicació, la revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que el capital inicial, una part del capital inicial de Caixa Penedès, Caixa Penedès era una caixa d'estalvis sorgida d'Acció Catòlica, que era una institució eclesiàstica, i una part del patrimoni inicial, del petit capital inicial, va ser de venda de propietats dels que havien estat dels Milà i Fontanals, perquè els hereus de Milà i Fontanals, hereus de confiança, etc., van ser, entre altres, diversos capellans de Vilafranca, que hi estaven emparentats, però per línies col·laterals.
Venda de patrimoni que també estava dins de Sant Pere Molanta, aquest patrimoni.
Dins de Sant Pere Molanta, dins de Vilafranca i molta part dins de Sant Cugat, tocant a Sant Pere Molanta. A Sant Cugat tenien cases, hi ha un carrer dedicat, etc., i tenien moltes terres.
Segurament qui s'hagi mogut en ambients associatius a Olèrdola i específicament a Sant Pere Molanta coneix algun Milà, però hem de dir, doncs, que descendents directes dels Milà i Fontanals no s'han localitzat ara a Sant Pere Molanta.
Descendents directes no n'hi ha ara. Això passa com tantes coses. Milà és un cognom molt habitual a Sant Pere Molanta, com el Solers. Jo haig de dir que sóc nascut a Vilafranca, però sóc sortit de Moja, El meu avi era nascut a Moja.
I aquí n'hi ha una bona colla de Solers.
Estem en el mateix, no? Solers, Rovira i Mitjans, a Moja. Boades, Ullers i no sé què, Sant Cugat. Milàs o Sadurnís, a Sant Pere Molanta. Com que era una societat, estem parlant del segle XVII, XVIII, XIX encara, eren unes societats molt tancades, molt endogàmiques, es casaven, inclús entre parents, eren molt... Així es repeteixen molt els cognoms. encara ara, però vull dir, en aquella època encara més la gent no viatjava, la gent no. Ara, bueno, cas, jo tinc famílies i parents casats i afillats en llocs inverossímils del món, en aquella època. Home, Moja i Vilafranca potser sí, però Sant Pere Molant té que quedar una mica més lluny, eh?
Doncs per saber aquestes i altres coses de la biografia dels Milà i Fontanals, aquest vincle amb Sant Pere Molant, aquesta conferència, insistim, aquest dimecres, dia 24 d'abril, dins els actes de la Setmana Cultural de Sant Jordi, a Olèrdola, a 6:45 de la tarda, al local Molantenc. Aquelles coses dels noms, també, el local Molantenc, que també és el local de la Societat Principal Unió. Tothom el coneix per una cosa o també per l'altra,
bueno,
no?
És el local que hi ha...
El local de Sant Pere.
A Sant Pere, sí.
Doncs ens hi trobem allà aquest dimecres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer conversar amb Joan Soler Bordes i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i convidar tothom que vulgui venir.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
Amb Sopa de Cabra i aquest directe d'Hores Bruixes ens plantarem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i tot seguit presentem el Pla de Recerca Innovació 2030 de l'Incavi.
Mil moviments distants, tot va canviant de color i forma, d'expressivitat.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Subhasten el polígon de les peces que funcionava il·legalment com un abocador. La situació estava enquistada des de feia molt de temps en un recinte que mai ha estat revertit a l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Albinyana ha informat que després d'un llarg periple judicial, el polígon de les peces que funcionava des del 2016 com un abocador il·legal de runa ha estat subhastat, donant compliment a l'última sentència judicial. Amb el canvi de propietat des del consistori esperen que resolgui l'actual situació d'acumulació de residus i el polígon passi a generar activitat econòmica. La situació estava enquistada des de feia molt de temps en un recinte que mai ha estat revertit a l'Ajuntament. Veïns de la zona havien denunciat diverses vegades que el polígon funcionava com un abocador i temien que els residus poguessin acabar contaminant els aqüífers del Tomoví que hi ha a la zona. Per això retreien a les administracions la seva parsimònia a l'hora d'actuar. L'alcalde d'Albinyana, Quim Nin, assegura que el consistori ha emès diverses sancions al llarg dels anys contra l'empresa propietària del polígon en un conflicte que ha acabat als tribunals on la propietat havia recorregut totes les resolucions. Finalment, el periple judicial s'ha resolt amb sentència favorable al consistori. Aquesta setmana s'instal·larà el nou mecanisme de l'Àngel del Campanar de Santa Maria a Vilafranca i les obres es clouran en dues setmanes. El rector de la Basílica ha traslladat a la nostra redacció la informació sobre la situació actual de la reparació de l'Àngel del Campanar. En aquests moments ja s'han desmuntat les diferents parts de l'Àngel perquè quedi l'eix sol. Aquestes parts han estat col·locades al capdamunt de la bastida fins al moment de tornar-les a muntar. També s'ha separat el parallamps de l'eix, s'ha adreçat l'eix amb l'escalfor i s'ha reforçat. D'altra banda, s'ha retirat el mecanisme antic de rotació perquè estava molt malmès, retirant també les peces de ceràmica que s'estan restaurant al campanar mateix, alhora que s'està construint un nou mecanisme de rotació. Finalment, s'està restaurant el pinacle del campanaret de la façana que va caure. Els telèfons de l'EVA s'instal·len als vestíbuls de les escoles Circell i Rossend Muntaner. Des d'avui i fins al divendres 3 de maig, els vestíbuls de les escoles Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta i Circell de Moja estaran instal·lats als telèfons de l'EVA. En horari d'obertura dels centres, tothom qui ho desitgi podrà despenjar els telèfons i posar l'orella a l'auricular per escoltar una bona història, un bon vers o una bona cançó. L'activitat s'inscriu dins la Setmana Cultural que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola amb motiu de Sant Jordi. I Sant Quintí de Mediona aboca la seva història per Sant Jordi amb la presentació d'un llibre de ficció sobre la crema de la vila al 1714. Aquest Sant Jordi, Sant Quintí aboca la seva història amb la presentació del llibre Sis llunes de fel i foc, auguris de Mata de Golla, una narració de ficció que s'emmarca a la crema de la vila al 1714. L'Ajuntament ha patrocinat aquest llibre del grup d'estudis quintinencs que conté narracions de sis autores quintinenques. Les narracions han estat concebudes a la manera de contalles a la vora de les fogueres enceses intramurs de la vila closa quintinenca en les sis nits d'angoniosa espera de la venjança de l'exèrcit borbònic després que un escamot dels seus granaders fos abatut prop de Sant Martí Sarroca en una emboscada mortal de la gent de pagès de la comarca. Les sis contalles nocturnes s'insereixen en una narració troncal que evoca les set tenses jornades que van seguir el plegament dels rebels des de Sant Martí fins a Sant Quintí de Mediona i van acabar amb la presa i la destrucció de la vila entre el 4 i el 10 de gener de 1714.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 2:15.
On és la vida que se'ns va prometre?
En el camí de la resposta al canvi climàtic i a la valorització del vi català, l'Incavi ha dissenyat el Pla de Recerca Innovació 2030, que avui us volem presentar. A l'estudi de Ràdio Vilafranca hi tenim la Laia González, que des de comunicació de l'Incavi coordina aquest espai radiofònic. Bon dia, Laia.
Bon dia.
I ben tornada. I també ens acompanya, en aquest cas per primera vegada, la Carme Domingo, tècnica de viticultura de l'Incavi. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
D'aquí una estona hi sumarem també la directora general de l'Incavi, Alba Balcells. Comencem, Laia, explicant aquest Pla de Recerca Innovació 2030. Quins objectius té? Què vol ser?
Doncs mira, el Pla de Recerca vol ser el full de ruta en matèria de recerca i d'innovació de l'Incavi. És un pla que ja estava previst en el que és el Pla de l'Horitzó 2025. I aquest pla arriba fins al 2030, seria d'ara fins al 2030. Inclou doncs, un total de 19 projectes enfocats a respondre a les necessitats com són doncs, l'adaptació de la vitivinicultura al canvi climàtic o la valorització del vi català. I tots aquests projectes s'engloben doncs, en 5 grans àrees de treball i sumen un total de 48 accions executives.
Acaba de sortir del forn, no? Com aquell qui diu, l'heu presentat no fa ni una setmana.
Sí, la setmana passada el vam presentar en el marc del Consell Assessor de l'Incavi, que agrupa doncs, bona part del sector, dels agents del sector, per veure quina era la seva resposta i com veien no? tot aquest enfocament que estaven preveient pels propers anys.
La Carme Domingo hi va participar en aquest Consell Assessor. Quina impressió te'n vas endur? Bones vibracions.
Bones vibracions i eren presents la major part de les denominacions d'origen, que són els que ens donen quasi el tret de sortida en molts casos de recuperació de vinya.
Seguim explicant aquest Pla de Recerca i Innovació. Quins àmbits d'actuació abarca, Laia?
Doncs l'àmbit de l'agronomia, que és el que ampliarem amb la Carme, l'àmbit de la biodiversitat, l'àmbit de l'enologia i la biotecnologia, l'àmbit dels sistemes analítics i sensorials i l'àmbit de l'economia i dels mercats. Per concretar una miqueta, no? en l'àmbit de l'agronomia, no? diríem, i ho explicarà la Carme més a fons, tot el tema de recuperació de varietats, que és una feina que fem a l'Incavi des de fa molts anys, però que també hi ha una visió de futur molt esperançadora, que la Carme ens explicarà més en detall. També parlarem, i vam parlar en el pla de recerca, de tot el tema de l'ús de l'aigua, no? de la millora del rec pel viticultor, no? i tot el tema de laboratori, dels llevats que mitiguen els efectes del canvi climàtic, després una proposta que hi ha per fer un estudi de l'envelliment en fusta de boscos catalans.
Sí, en vam parlar fa un parell de mesos, potser, sí, molt interessant.
Sí, allà vam fer una mica l'anunci del que faríem i ara està tot just arrencant aquest estudi.
Amb la col·laboració de Boteria Torner, que ens
sí,
acompanyaven.
Sí, i tant. I per acabar tot el tema de la digitalització en els àmbits de Smart Cellars i Smart Vineyard.
I a banda d'aquests grans àmbits, també hi ha projectes concrets, no?
Sí, hi ha projectes concrets. Bueno, una mica aquests que posava d'exemple ja són una mica, aquesta concreció. Doncs en el tema de, jo què sé, doncs desenvolupar eines microbiològiques per mitigar els efectes que el canvi climàtic està provocant en les característiques dels vins, el tema de l'afectació de la fusta, el que dèiem de l'estudi, no? En el resultat final, no? de les produccions, de les elaboracions, i tot el tema de la traçabilitat, de la seguretat de les dades de comercialització dels cellers, tot el tema de la tecnologia blockchain, que també s'incorporarà. Bueno, és això, és un total de 48 accions, vull dir que les podríem llistar totes, però avui ens centrarem més aviat amb el tema de les varietats.
Calendaritzades, amb la intenció de dur-les a terme quan hagi acabat aquest 2030, totes han d'estar finalitzades o en marxa?
Sí, aquesta és la idea i és el que ens està funcionant, no? Amb el pla estratègic ens ha funcionat, amb un grau de compliment molt alt, i justament des d'aquest pla estratègic hi havia aquesta presentació del pla de recerca i té una calendarització perquè també té una inversió concreta, no? Té 7 milions d'euros que el d'aquí l'Incavi estan posant-hi i que desenvoluparà un equip de 26 professionals de la institució.
Com s'ha dut a terme, com s'ha gestat aquest pla de recerca i innovació que just heu presentat i comença a caminar?
Doncs s'ha gestat perquè estan colze a colze parlant amb el sector. O sigui, la Carme és la primera que ens ha posat sobre la taula, no tot el tema del tracte amb les denominacions d'origen, però també tota la transferència que es fa amb el sector en temes de rec o en temes de les varietats. Hi ha un contacte molt directe amb els viticultors, amb els elaboradors, amb la gent que també té interès en recuperar varietats. Tot això és el que es va recollint per dur a terme aquest pla, no? També s'ha mirat més enllà de Catalunya, s'ha anat més enllà i s'ha anat a estudiar tot el que es fa en els centres de recerca de tot el món per veure si realment l'INCAVI anava per bon camí, si s'havia d'obrir més la mirada, i hem vist que no, que estàvem molt alineats amb aquests centres.
Per entrar en matèria, ens fixem en un d'aquests àmbits d'actuació que tu anomenaves. Quin escollim?
Avui escollim el de l'agronomia i la recuperació de 20 varietats. Aquest seria el titular, la recuperació de 20 varietats abans de 2030. A la Carme no li agrada molt que parlem i que quantifiquem, però sí que seria una xifra factible, i perquè ja s'està fent molta feina en aquest sentit. O sigui que això ens ho explicarà ella.
Per què no t'agrada quantificar, Carme? Als periodistes també ens agrada, el titular. Clar, aquest volem... que ens donava la Laia.
No, perquè no són matemàtiques, no? En l'agronomia i en el procés que ens basem en la recuperació de varietats, sempre és la troballa, la documentació, però hi ha tota una legislació a complir, i això té unes traves. La primera, més difícil de passar a vegades, és l'estat sanitari de la planta. La planta, per entrar en un catàleg oficial, que és a nivell nacional, ha d'estar sana de virus, i en molts casos no es troba. Llavors, dins d'aquests números, nosaltres hi sumem unes plantes que tenim en sanejament, i, clar, depèn del període en què acabin. Per això la xifra no es pot tancar tant en rodó, no? Però sí, una de les vies és trobar la planta sana ja directament i anar més ràpid. Si no la trobes sana, sanejar-la. I si no, doncs també l'opció, doncs, de seguir aquesta feina tan llarga i tan engrescadora, que és la prospecció a tot el territori català, i trobar-la, finalment, no?
Aquesta és la clau de volta, no?
Sí,
sense
a vegades...
Sense aquesta prospecció, sense la troballa, no continua.
Si no es aconsegueix la troballa, pot ser un cas d'un exemple, existeixen col·leccions de material de vinya molt antigues que van recuperar el material abans que es perdés tot, doncs, per l'erosió genètica, no? I en aquest cas hi ha alguna varietat que ara s'ha plantat recent a Salou i s'ha recuperat del banc de germoplasma de l'Enfina a Alcalá de Henares, no? Vull dir que, però era material provenent de l'antiga estació enològica de Reus, vull dir que era propi d'aquí. Aquí no s'havia pogut conservar o es va perdre, i així és una manera de recuperar.
No és un procés fàcil.
No.
Tu destacaves les dificultats de la part més burocràtica i administrativa, però la vitivinícola també és complexa.
Però hi ha eines que ens estan accelerant el procés. Això abans, i ho explica gent, que diu, hem estat 30 anys en recuperar una varietat, finalment, i ho diuen, doncs, amb tota la penúria que han passat. Però ara hi ha una eina que ens ha servit molt d'ajuda, que és la recomprovació a través de tècnica molecular de si es tracta o no d'aquella varietat. Perquè va ser el cas puntual, no?, d'una donació d'origen que va voler impulsar la recuperació d'una varietat. I vaig dir, primer de tot, s'ha de comprovar genèticament si es tracta d'aquesta varietat. Doncs, si no ho arribem a fer, ens equivocàvem de varietat.
No ho era.
Era una altra varietat antiga d'aquella època, però no era la que s'anomenava d'aquesta forma,
no la que es
comprovat amb les bases de dades de genètica o amb les pròpies plantes que ja en col·lecció, no?
Dèiem que potser es podrien recuperar unes 20 varietats. La Carme ja ha explicat que el procés és complex. Enguany, quantes n'heu demanat?
Les que s'han demanat enguany, concret, una ha sigut de recuperació, que es diu Malvasia Blanca Roja. La proposta de nom era que es digués simplement Roja, perquè és com se l'havia batejat així, perquè era la malvasia que estava en una zona molt extensa de vinya, que era el Bages, i era per diferenciar-la de la clàssica malvasia, que no ho era tan rosada. Però al no tractar-se d'una varietat rosada, la forma justificativa del nom no ha pogut ser directament dir-se malvasia roja, no? I a vegades també és això un dels... de les dificultats, és la denominació i la justificació del nom. Nosaltres intentem que sempre sigui la recuperació del nom històric. Ara, per exemple, aquests dies estic treballant en la recuperació de la denominació Negrelló, i així ho fem, no? i a la vegada ha sigut un nom que localment un o dos viticultors ens ha aprovat que aquelles plantes se'n deien d'aquella manera.
Però haureu de comprovar que realment la planta sigui negrelló.
Sí, això s'ha pogut fer i sí. Ja està feta. Aquesta feina ja està feta.
Explica'ns com funciona el treball de recuperar una varietat d'inici a final, no? Quin és el tret de sortida, si ve algú i porta una planta, si aneu al banc, com funciona? O hi ha diverses vies per arrencar?
Sí, perquè el cas d'una persona que ve i identifiquem una varietat i ell la té única, això pot seguir tot el procés, però és d'un interès particular, d'un celler, i aquella varietat és única i així es comprova en el banc quan van al registre, perquè les varietats que van al registre és perquè són úniques. I si no, també es dona el cas que aportes en el registre una sinonímia, que és el mateix nom, a la mateixa varietat, dir-li un nom diferent, no? Com és el cas, aquest negrelló que ara justifiquem, en el registre hi ha una comunitat autònoma de l'Estat que l'ha enviat amb un altre nom i nosaltres hem d'adoptar el nom del nostre territori, que a la vegada pot tenir un altre segon nom en la història, que aquest negrelló també se'n deia terrassenc. Llavors, l'Ajuntament de Terrassa ha volgut recuperar aquesta varietat amb la denominació terrassenc, però primer la proposta de nom justificada històrica serà la de negrelló. I és difícil també que a la normativa s'adoptin més de dos o tres noms. Això també és un hàndicap, però després comercialment, màrqueting, la història, l'enòleg la pot explicar, ni que oficialment en el registre hi consti una o dues denominacions.
Quan pot durar el procés?
Depèn, però és bastant llarg, perquè penseu que la vinya, des de que la plantes a l'entrada de producció, pot estar 3 anys, a que tu puguis descriure uns raïms amb les característiques pròpies de la planta. I després necessites un informe de 5 bremes consecutives, és a dir, que una durada de 10 anys quasi que és la mínima.
I aquestes 20 varietats que penseu recuperar, parlem del procés finalitzat o en
no,
marxa?
Perquè ja estan en marxa algunes d'elles. Inclús ja estem fent vins experimentals d'aquests vins quan encara la varietat no està inscrita. És a dir, que estem fent el procés en paral·lel. L'estudi de l'agronomia, de l'enologia i fins i tot tastar els vins. En el dia del pla estratègic vam tastar justament una malvasia, no aquesta que s'inscriu, sinó una altra que està seguint l'experiència de tot aquest procés.
I què tal la sensació de tastar una varietat recuperada quan saps tota la feina i la inversió que hi ha darrere?
És molt emocionant, perquè
clar, no?
A més pots explicar que estàs tastant un vi únic, que no l'has tastat abans, no? I el bonic d'ara, i la previsió, és que estem recuperant vinya a zones prepirinenques, inclús pirinenques, una mica que siguin varietats que siguin de cicle més llarg, que puguem collir doncs, a mitjans d'octubre, i que no patim doncs, aquestes onades de calor i aquestes repercussions en la qualitat del vi que està havent-hi doncs, per això, pels estressos hídrics, tèrmics i tot aquest món.
Apassionant aquest procés. Després seguirem amb la Carme Domingo, perquè ara sumem a la conversa la directora general de l'INCAVI, Alba Balcells. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, un plaer.
Aquest pla de recerca i innovació és un altre dels fruits del pla estratègic de l'INCAVI, del qual hem parlat en altres ocasions, directora.
I tant que sí. Estem contents perquè vam dir que faríem un pla de recerca i innovació i doncs hem complert i així doncs l'hem explicat. Si ho recordem, d'aquells 23 projectes transformadors que recollia l'Horitzó INCAVI 2025, doncs hi havia aquesta aposta i aquest impuls per promoure una agenda d'innovació i de recerca per enfocar els propers anys. No? Un exercici que doncs, jo personalment penso que l'hauríem de fer més, i és aquest, no? De donar aquesta visió a mitjà termini per preparar-nos i estar més musculats davant dels canvis, no? Que alguns ja els tenim aquí i altres doncs, en generen incertesa i cal doncs, estar preparats.
Amb quina inversió es disposa, en aquest cas?
Bé, el pla de recerca de l'INCAVI 2030 parteix d'una base molt sòlida, no?, de la feina d'aquests anys, també de totes les inversions que en aquest mandat ja vam assolir, aprovant els pressupostos, no?, del 2023, on l'Institut va duplicar la seva inversió i això, doncs, ens va permetre renovar els IncaviLab i fer una aposta, no?, molt clara per totes aquestes polítiques, però és que, a més, ara, doncs, no?, amb aquest plantejament, doncs, ampliem i millorem amb una aposta de sortida d'uns 7 milions d'euros que, evidentment, poden veure's ampliats.
En la presentació, Reus, l'altre dia deia que el pla ha de permetre prendre millors decisions. M'agrada molt aquesta definició, tan planera i al mateix temps tan, tan fàcil i tan real, no? Al final és això.
Sí, i tant. De fet, ara mateix veiem com les crisis o els xocs o les pertorbacions en els mercats, fruit de moltes tensions de context, no afecten per igual a totes les regions vitivinícoles del món. I això només es respon d'una manera, que és veure com aquestes s'adapten. I per adaptar-nos, doncs, necessitem tenir dades i, sobretot, poder-les interpretar. Aquest pla el que ens fa, doncs, és també això, aprofundir i encaminar cap a aquesta presa, no?, d'informació i encaminar-nos a millors respostes.
Alba Balcells, estem en precampanya, just la matinada de dijous a divendres. Comença la campanya electoral. Una mica el ciutadà li fa la sensació que quan això passa tot s'atura, l'administració, es paren màquines, que després costa molt tornar a arrencar. És així? Fins a quin punt pot afectar aquest pla i altres iniciatives d'aquest horitzó de l'Incavi?
Bé, nosaltres, com sempre diem, l'Incavi no s'atura, l'Incavi és el lloc de totes les respostes, com ja deia el seu fundador, Jaume Siurana, i nosaltres seguirem treballant intensament fins a l'últim minut, si és que, no?, aquestes eleccions així ho esdevenen. L'Incavi entenem que treballa pels viticultors, i pels cellers, i per tant, en aquest moment que ens trobem, que és un moment no de crisi, sinó de transformació, doncs necessitem donar les màximes eines i el màxim acompanyament a un sector que, no, doncs, avui crec que plou, el Penedès, però que ho està passant malament, no, amb una sequera extrema acumulada de 4 anys, i nosaltres estem compromesos amb aquesta responsabilitat de seguir, doncs, aportant solucions i eines des de l'administració pública d'aquest país.
Quan a les propostes que fa aquest Pla de Recerca i Innovació 2030, estem a l'alçada del que es fa en recerca vitivinícola internacionalment?
Aquest va ser el principi, el punt i principi de tota aquesta feina de molts mesos. El que vam fer, a banda d'escoltar els experts, vam estar analitzant amb molt detall les 15 agendes d'innovació dels principals centres referents avui al món. Estem parlant de la Universitat d'Adelaide, Austràlia, parlem dels principals centres de França, com la Universitat de Bordeus o l'INRAE, també parlem de la Universitat de Lisboa, el Centre Nacional Vitivinícola d'Itàlia, també tots els centres de l'Estat, i el que ens vam adonar és que des de l'Incavi estaven plenament alineats amb els grans temes i els grans reptes que ara mateix, doncs, estan treballant a tots aquests pols de coneixement. I això que ens permet, doncs, ens permet alinear-nos-hi encara més i poder generar aliances de col·laboració. Doncs aquí, des de l'Incavi també, no?, en aquest mandat, hem generat un important salt a l'hora d'establir tot aquest contacte per treballar conjuntament, doncs, des de Catalunya en pro de la vitivinicultura a nivell mundial. I per això, doncs, entenem que tenim, doncs, un molt bon mapa, un molt bon full de ruta per a donar, doncs, aquest acompanyament al sector vitivinícola català.
Moltes gràcies, Alba Balcells, directora general de l'Incavi, per haver-nos acompanyat avui. Fins una altra ocasió.
Moltes gràcies. Bon dia.
A reveure.
A reveure.
Reprenem el fil de la conversa amb la Carme. Parlàvem d'agronomia, d'aquests projectes i d'aquestes accions. I volia que ens expliquessis també, Carme, com funciona la col·laboració entre l'administració, en aquest cas l'INCAVI, i entitats privats o cellers o persones a títol individual en aquest pla de recuperació de varietats. Com se sumen esforços?
Bé, quan es vol fer tot aquest procés de registre de varietats, la varietat està en una fase que en diem experimentació. I l'INCAVI és l'entitat que ha de fer aquest seguiment, i el viticultor celler és el que té la vinya implantada en el seu territori. Llavors hi ha aquesta col·laboració que ells ens fan tota la part agronòmica de conreu i nosaltres faríem la part tècnica de seguiment. És a dir, ens hem de posar d'acord en el seguiment de la maduració, fer les bremes amb anticipació a ells i després, en alguns casos, ells mateixos tenen condicions per fer la microvinificació i nosaltres fem la part analítica, i si no, doncs, en el celler experimental que tenim a Reus, nosaltres fem la part de tota l'elaboració. I així, finalment, amb 5 anys d'estudi, es pot presentar, que és l'INCAVI que ho ha de fer, via el Departament d'Acció Climàtica, tota la documentació a l'Oficina de Varietats Vegetals i a la seva inscripció.
Passa molt que particulars, cellers, portin troballes, vulguin registrar varietats, més del que ens podem pensar?
Sí, ells van amb la pressa de voler registrar i sempre els diem que abans hem de fer aquestes validacions, no? El nom que proposen, si és apte, perquè, per exemple, hi ha un celler molt interessat en registrar una varietat com a garnatxa del Pó, i clar, té dificultats perquè no és cap tipus de garnatxa. Llavors, la proposta i la recerca és que aquesta garnatxa estava també conreada en altres zones amb una altra denominació de nom local, i de moment la proposta ha estat així. Però també ens vam anticipar, i aquesta mateixa garnatxa a l'Aragó se'n deia Vidadillo, i hi ha una via ràpida d'inclusió al registre que és, doncs, per les característiques similars a una zona on ja està inscrita, no? I així, doncs, en teoria ja seria un avanç en la recuperació.
Apassionant, estaríem aquí estona amb la Carme Domingo. Laia, proposo que torni en una altra ocasió,
sí,
et sembla?
Sí, per tot això, perquè la importància de tot plegat és això, la diversificació del vi i això.
Moltes gràcies, bona setmana.
Vinga, gràcies.
Gràcies.